Afina el llapis.
La pregunta és, Ivan, què s'està fent sobre la graella de les cuines del Lomo Alto? A, un xuletón madurat de 120 dies. B, una hamburguesa de bou. C, unes costelletes de porc.
Podeu repetir-vos que sonava el senyal horari, si no...
Sí, tens raó.
És que no se sent bé.
Tornau a tirar lujas. Adéu.
Jo crec que aquest efecte...
Està gravat a les cuines, això, eh?
Sí, sí, però vull dir que es cuina...
No sé si
és surreal, però vull dir que...
No de
crec
pista.
Crec que tampoc molta pista.
No de pista, no.
No sento res.
Sí, bueno...
És igual.
Torna-li a posar...
Espera.
Posa. M'arriba fins i tot aquí a les quits de l'olor.
Sí, i l'olor també.
Va, anem a la pregunta.
Mira. La pregunta és, què s'està fent sobre la graella? A,
ara.
Un xuletón madurat de 120 dies. B, una hamburguesa de bou. C, unes costelletes de porc.
Hòstia. A veure. Pues un xuletón.
I la resposta és... Incorrecte, Ivan!
No, trinxa de merda!
Ja. Gràcies per participar.
És que no hi ha manera de donar el menú. És que ja no sé què t'he fet. Però si és que... Si la gent escoltés, és que l'opció està donada. Perquè l'han cagat.
Truca'm a Mistadella, truca'm.
Vale, mira, truquem al Manel.
Calleu. Tots són homes, tu. Com és que només truquen homes? I ara?
La carn és cosa d'homes, no?
Tercera trucada.
Truquen.
Quarta.
Posa-t'hi.
Sí?
Lomo Alto?
Por todo lo alto.
Venga.
Molt bé.
Aquesta és la quarta, ja, no?
Cinquena.
Ens estaves escoltant?
Ara mateix no.
Tampoc.
Ja
no en sortirem avui, eh?
Ja hi tornarem a ser.
Vale, doncs com s'ha de fer, aquest concurs funciona. Jo tiro un àudio gravat a les cuines de Lomo Alto i has d'encertar la resposta. Atenció a l'àudio, és aquest.
Se sent malament, eh?
Sí, ara falta el comentari del senyor Buigas, que és un disc.
Això és un LP, no? Això és un...
I repetim...
Va, i anem amb la pregunta, va.
Manel, la pregunta
és... el dia de la marmota, això.
Manel, què s'està fent sobre la graella de les cuines de Lomo Alto? A, un xuletón madurat de 120 dies. B, una hamburguesa de bou. C, unes costelletes de porc.
A.
La resposta és A? Sí? I la resposta és... Incorrecte!
Escolteu el programa, home!
Manel, gràcies per participar. Adéu.
Llàstima. Adéu. Gràcies. Adéu. Però per què no escolta? O sigui, envien el mail i no escolten el
ningú,
programa.
Ningú està escoltant.
És que no us escolta ningú, aquest emissor, eh?
Com a prova d'EGM és fatal, eh? Vull dir, això no...
No hi haurà ja, prepara't a l'EGM. Que...
Truca!
No es pot aguantar, eh?
Ma.
Truca!
És l'última trucada?
No.
No, hem d'anar a altres continguts.
Home, no, ja. Llavors
home,
que s'ho queda,
portem
això.
Aquí un quart d'hora.
Lomo Alto?
Por todo lo alto.
Bravo!
Molt bé.
No, això està clar. Ara, d'aquí ja no passem.
Et dius Jordi?
Jordi, sí.
Vale, perfecte. Ens estaves escoltant?
Sí.
Oi, epa! Calla, a veure,
epa!
Va.
Llavors vaig directament a la pregunta, no?
Sí, perquè el soriet de la fregidora de la planxa ja ens
ho serà més fàcil que...
Què s'està fent sobre la graella de les cuines de Lomo Alto? A, un xuletón madurat de 120 dies. B, una hamburguesa de bou. C, unes costelletes de porc.
Com la calles et capo.
Una hamburguesa de bou.
Sí!
Vostè, que si no el capava,
home, i tant, això capava. I també ho fotíem a la graella, Lomo Alto.
Jordi, enhorabona, eh?
Moltes gràcies.
Atenció, perquè la Montse té una informació per tu sobre...
Si pot.
Què voleu, que us expliqui una miqueta això, no?
Sí.
És que és com molt poètic, això que tinc aquí escrit, que és aquest so agut i quasi hipnòtic de les gotes de greix de la carn que cauen sota la...
Mira, la pell de gallina s'ha posat. Això. No, m'ha arribat al cor. És la primera vegada que una poesia m'ha arribat al cor.
Miri, cau sobre la brasa. Sí, és el degoteig constant sobre les brases de carbó de llenya d'alzina que adverteix el xef de Lomo Alto que la cocció dels xuletons quasi bé arribat al punt...
Ole, poeta.
Perfecte.
Ole, poeta.
De 60 a 120 dies de maduració les carns madurades de vaca i bou que degustareu a l'Homo Alto, no us deixaran indiferents, senyor Buigas. Estava vejant ja d'una manera...
Em torno boja!
Està regalimant l'oli per la boca.
Sí, no, i participeu al nostre concurs i descobrireu el Temple de la Carn de Barcelona i, si voleu, també podeu escoltar el programa.
També, estaria
perquè,
bé.
Mira, forma part. Vulguis que no,
saps? Sí, perquè auguro un estudi general de mitjans per anar recollint les coses cap a casa, eh? No ens escolta ningú.
Ningú.
Sí, Jordi. Sí,
gràcies per participar, Jordi. Ja ens posem en contacte amb tu.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, bona festa.
Gràcies, que aprofiti.
Ha de penjar el Jordi o no?
Bueno, tenim
de penjar?
Ja està, ja està.
Ah, ja el té, la Xènia. Sí, sí.
Bueno, doncs... Pues... Fàcil, avui, eh?
Sí, sí.
Sí. Però i el que hem rigut?
Ai, això sí. Això sí. Això sí. Bé, les 5 i 5 està d'ella, gràcies.
Fins ara.
Gràcies. Ara tornem.
Quin cansament.
RAC 1.
Hola, sóc la teva aplicació d'intel·ligència artificial. En què et puc ajudar?
Vull saber on puc trobar tot el que necessito per la meva llar amb la millor qualitat i preu. I avantguardista. Mantes, coixins, estovalles... I amb molts estils diferents.
Ves a la Mallorquina, Avinguda Diagonal 506, plaça Universitat 6 o la Mallorquina.es.
Comprovat. La Mallorquina és la millor opció per decorar la teva llar.
La Black Week de Hyundai és única, perquè aquest any per tu es converteix en Black Year. Gaudeix de condicions especials de finançament en tota la gamma durant el primer any. I perquè més gent es pugui sentir única, ampliem fins al 30 de novembre. Finançant amb Banc CTLM SAU. Més informació a Hyundai.es.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
La vida et passa pel davant, però igual que passa...
Torna l'alegria que passa l'últim musical de Degoll de Gom. Una companyia d'artistes desperta els desitjos i les emocions d'un poble gris. L'alegria que passa de Degoll de Gom. Dos únics mesos al Poliorama. T'emocionaràs.
Portes el gos al veterinari, els nens a l'escola, al bàsquet, i em dius que també marxeu d'escapada. Hi ha alguna cosa que no es pugui fer amb el teu monovolum?
Sí, és clar, posar benzina.
Nou EQT 100% elèctric de Mercedes-Benz. Ampli espai i connectivitat. Diversió en família plena d'energia. Aprofita ara i emporta't la instal·lació del carregador gratis. Consulta condicions. Informa't en els concessionaris Mercedes-Benz, Autolica Industriales, MB Motors i Autolica Tarragona.
L'altre dia em van preguntar quin consell li donaries al Joaquim Prat del futur. Doncs li diria que segueixi triant Suzuki S-Cross. Nou Suzuki S-Cross amb tecnologia híbrida, versions 4x4 i etiqueta eco. Descobreix més a suzuki.es i deixa't sorprendre. I ara el teu S-Cross 100% connectat amb Suzuki Connect. Suzuki S-Cross. Cross the line.
Informa-te'n a Roma Coruma Suzuki. A Barcelona al carrer Potosí. Mataró, Sabadell, Sant Boi i Molins de Rei.
Un descompte del 50% en el manteniment de la meva caldera? M'has dit un 50% de descompte?
Sí, ho has sentit bé. A Rotsat també ha arribat el Cyber Monday. Connecta't ara a rotsat.com i gaudeix d'un 50% de descompte amb la contractació online. Rotsat, com a casa, en lloc.
M'has dit un 50%?
Ja són aquí els Covesa Black Days.
Vine a Covesa i troba les millors ofertes Ford de l'any.
Ford Puma per 19.700 euros.
Ford Focus per 20.800 euros.
Amb etiqueta Eco.
I les millors condicions de finançament.
Només fins al 28 de novembre.
Aprofita els Black Days a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Estàs buscant moto? A Motos Balart t'ho posem més fàcil que mai. Ara podràs gaudir d'una Piaggio Liberty des de tan sols 2.499 euros o d'una Piaggio Medley des de només 3.299 euros. Informa-te'n a Motos Balart, concessionari oficial Piaggio, Aprilia, Vespa i Moto Guzzi. A Barcelona, a carrer Còrsega 201 i a l'Hospitalet, Avinguda Isabel la Catòlica 4. Motosbalart.com.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
RAC 1.
Són les 5 de la tarda, 9 minuts. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
L'Homo Alto. Tampoc estaves atent.
No.
Sí, mira, ho acabava de preguntar, ho acabava de preguntar el Rocamora. Però, vaja.
Bueno, no teniu opció al xuletón. Sap greu.
No, era hamburguesa, no? Fora. El que estava fent a la graella.
Sí, però el premi és un xuletón, eh?
Home, això està molt bé, doncs.
Cua de bou, era? Com?
No. Això no ho sé.
El concurs era hamburguesa de bou, però... Això. El premi era el xuletón.
Bé,
ho heu perdut, sap greu. Anem a parlar de l'última hora, en aquest cas positiva, que seria la possibilitat de signar una nova extensió de la treva entre Israel i Hamas, Joan Torres.
Sí, aquesta acaba avui a la Franja de Gaza, però segons fonts d'Egipte, un dels països que està fent de mediador en el conflicte, s'haurien aconseguit avenços importants tant amb Tel Aviv com amb Hamas perquè no es reprenguin les hostilitats durant els propers 2 o fins i tot 4 dies, depenent de les fonts. Qatar, un dels altres mediadors, assegura que l'extensió seria per 2 jornades més. Durant aquest període, en qualsevol cas, s'alliberarien 20 hostatges més per part de Hamas i una 60 de presoners palestins. També es permetria l'entrada de més ajuda humanitària a Gaza. Les condicions de la nova treva serien les mateixes que en l'actual. La Unió Europea també veu factible l'allargament de la treva i l'OTAN també ho considera necessari. Així n'ha parlat el secretari general de l'Organització Transatlàntica, Jens Stoltenberg.
Demano que s'allargui la pausa de les hostilitats. Això permetria un alleugeriment molt necessari per la gent de Gaza i l'alliberament de més hostatges.
And release some more hostages.
De tot plegat se n'ha parlat a la cimera de la Unió pel Mediterrani que s'ha fet aquest matí a Barcelona. Israel no hi ha participat en protesta perquè l'agenda s'ha centrat sobretot en la situació de la Franja de Gaza. Miguel Tellado serà el substitut de Cuca Gamarra com a portaveu del PP al Congrés dels Diputats. Tellado va ser secretari general del partit entre el 2016 i el 2022 a Galícia i el director de les últimes 2 campanyes electorals gallegues, en les quals Alberto Núñez Feijó va aconseguir majories absolutes. El propi Feijó el proposarà com a nou portaveu al Comitè Executiu dels Populars, que es farà aquest dijous. La fins ara portaveu del PP, Cuca Gamarra, passarà a ser la secretària general del partit i també seguirà sent diputada al Congrés. Mor la dona estrangulada a Madrid pel seu marit, un militar en actiu. La dona, de 37 anys, estava a l'hospital des de dissabte, quan la policia ja va detenir a l'agressor, de 42 anys, poc després que passés tot plegat. Va succeir al districte madrileny de Puente Vallecas i durant l'agressió hi havien els 2 fills de la parella al davant. L'autor del crim va trucar ell mateix a la policia per confessar el que havia fet. A tot això, detingut a Lleida un altre home per pegar a la seva parella dins d'un vehicle. Va passar diumenge de matinada. La policia va rebre l'avís a 3:15 i que s'estava produint aquesta agressió. Quan els agents hi van arribar van veure com l'home intentava agafar per la força una dona a l'interior del cotxe. La jove va explicar que la seva parella havia trencat una de les finestres del vehicle d'un cop de puny i li havia pegat després de discutir. També va dir que no era la primera vegada que passava, però que mai ho havia denunciat abans. La policia va detenir l'agressor per un delicte de maltractaments en l'àmbit de la llar. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
El president del Barça, Joan Laporta, ha insistit avui que la continuïtat del tècnic Xavi Hernández no es posa en dubte. En declaracions a TV3, Laporta ha reiterat que la confiança en el tècnic és total. Paraules que Xavi ha agraït a la roda de premsa prèvia al Barça-Porto i ha afegit que sent que té el suport del club. Un partit el de demà, per cert, importantíssim pels Blaugrana perquè poden assegurar-se la classificació pels vuitens de la Champions. El principal dubte és Ter Stegen, el porter alemany encara no s'ha pogut entrenar amb el grup i demà es provarà per saber si està disponible. Pel que fa a la Lliga, avui es tanca la 14a jornada de primera divisió. El Girona rebrà l'Atlètic Club de Bilbao amb l'objectiu de recuperar el lideratge, ara en mans del Madrid. El partit començarà a les 9, des de mitja hora abans a RAC1. I d'altra banda, Alexia Putellas passarà a revisió mèdica aquesta tarda amb la selecció espanyola per avaluar les molèsties que arrossega el genoll des de fa 2 setmanes. Amb el resultat de les proves es decidirà si abandona la concentració d'Espanya pels 2 partits de la Nations League. Pel que fa a Irene Paredes, finalment es quedarà a Madrid. Segons avançant la cadena COPE, els metges han donat llum verda, malgrat que Paredes s'ha perdut els últims 3 partits amb el Barça per amigdalitis.
I pel que fa al temps, les properes hores tindrem precipitacions a la Vall d'Aran i al nord de l'Alta Ribagorça i del Pallars Sobirà amb una cota de neu de 1.700 a 1.900 metres. S'hi mantindran demà al matí amb neu a partir de 1.500 a 1.700 metres. Serà un dimarts amb mestral intens a les comarques de Tarragona i moderat al sud de les comarques de Lleida i Barcelona. Ja la tarda anirà a la baixa, però entrarà tramuntana a l'Alt Empordà. Ens llevarem amb temperatures més baixes al Pirineu, però amb una mica menys de fred a la resta del país. Al migdia l'ambient serà més suau, tret del Pirineu on farà més fred.
RAC 1.
Aquest dimarts a les 9, Barça-Porto. No fotem cagalera. Des de les 8, a RAC1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som 1. Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Un quart de 6 de la tarda, aquest cap de setmana s'ha estrenat als cinemes una de les produccions cinematogràfiques més esperades de l'any. Napoleó, de Ridley Scott, protagonitzada per un Joaquin Phoenix, que alguns diuen que està molt bé i d'altres que està fatal, i Vanessa Kirby.
Yo no soy como los otros hombres. Los que ostentan el poder solo me ven como un bruto, indigno de un alto cargo. Pero sigo los pasos de Alejandro Magno y César. Se lo advierto, no seré el segundo al mando. Ganaré a base de fuego. Estoy destinado a la grandeza. Hallé la corona de Francia por los suelos y ahora la coloco sobre mi propia cabeza. ¿De quién es este país?
¿Qui va ser Napoleó? Un geni militar o un tirà? Un dictador? O un home que va lluitar per la igualtat dels ciutadans. Què sabem realment de Napoleó? Perquè aquest matí, quan hem fet una mini-enquesta per la redacció, Marta Gaila, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A part del conyac, poca cosa més. L'Àngel Casas, professor d'Història Moderna a la Universitat de Barcelona, ja ens acompanya per posar llum, en aquest cas, a la foscor de Napoleó. Professor, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Benvingut. Gràcies per acompanyar-nos. Que, per cert, vaig anar al cinema, la sala sí. Prou plena.
A Sant Cugat també, a tope.
Sala sí, prou senyor. Plena, per tant, prou plena no, vull dir prou plena, ara sí. I vaig tenir la sensació que la pel·lícula interessava. Ara, del que veiem a la pel·lícula, el que ens explicarà el professor, doncs hi ha algunes coses que difereixen. A molts historiadors no els hi ha agradat la pel·lícula de Ridley Scott, per la poca precisió d'algunes escenes, però el director es defensa dient que el que vol evitar, quan fan una pel·lícula, en aquest cas ell, és fer una classe d'història, sinó que el que fa és una pel·lícula basada en Napoleó. Primera pregunta que li trasllado al professor Casals, què li ha semblat la pel·lícula?
A mi no m'ha agradat. A mi no m'ha agradat... cinematogràficament, però és la meva opinió.
No, no, però escolti, a mi m'entusiasma, a mi m'ha encantat. Ara, clar, jo no em conec la història de Napoleó.
No té massa valor.
Però ara està sent més suau, eh? A mi què m'ha dit al matí? No m'ha dit no m'agrada, m'ha dit...
Sí, que em sembla molt dolenta.
L'adjectiu horrorosa. Que la pel·lícula era horrorosa.
Des del punt de vista històric, sí. Sí, com a pel·lícula no m'ha agradat. Des del punt de vista històrica és, vaja, perquè no hi ha crims de les històries, sinó Ridley Scott estaria davant d'un tribunal.
Fixa't.
Perquè, clar, el problema és que, a parer meu, és a dir, a mi em sembla molt bé que Ridley Scott no vulgui fer una lliçó d'història, però una cosa és que tu no vulguis fer una lliçó d'història i una altra és que donis informació errònia. I aquest és possiblement el gran problema de la pel·lícula, que el que explica no és allò que va passar, sinó que construeix un personatge que no és Napoleó, que és una altra cosa, i explica d'una forma molt esbiaixada detalls concrets de la seva biografia.
El professor Casals explicarem qui era i coneixerem a Napoleó. Per exemple, per començar, va ser un geni militar, tal com escoltàvem al tràiler, o va ser un tirà?
És que no és incompatible, és a dir, pot ser un tirà i un geni militar a la vegada.
Vol dir que eren les dues coses, potser.
És que depèn, és a dir... Hem de tenir present una cosa, que estem en el moment aquest de transició entre el segle XVIII i el segle XIX. Militarment, el segle XVIII és un segle de batalles estàtiques. És a dir, hem de tenir present que tots els exèrcits de l'època són exèrcits bàsicament mercenaris, la crem de la crem són exèrcits mercenaris, i la part de lleves és relativament escassa. Això què vol dir? Que els exèrcits eren molt cars. Un exèrcit, l'exèrcit prussià, l'exèrcit francès, sí. Eren caríssims, és a dir, gastaven molts diners. I, per tant... hi havia una certa tendència als generals a no arriscar més d'allò que fos necessari per fer una batalla. I per tant això volia dir allò que s'explicava moltes vegades de les batalles, de les clars generals, allò dels dos exèrcits rivals es posaven d'acord sobre qui dispararia primer, no? Que era una forma així d'educada, perquè eren batalles estàtiques, és a dir, es tractava d'avançar, disparar i que no es trenqués la formació, que trenqués la formació per dia, per dir-ho així, no? Clar, això amb els exèrcits de la Revolució Francesa s'acaba, perquè els exèrcits de la Revolució Francesa ja no són exèrcits mercenaris únicament, sinó que són exèrcits de lleves populars. Imaginem-nos, gent que, per entendre, són voluntaris, que a més a més allò tenen una causa per la que lluitar i que s'ho creuen, i que a més és un exèrcit relativament econòmic en quant a costos respecte als exèrcits de les monarquies absolutes. Per tant, el que fa Napoleó és, d'alguna manera, revolucionar la forma en què es lluitava. Augmenta la mobilitat, fa unitats més petites, canvia aquesta manera estàtica d'avançar, no? És a dir, ho canvia. Però, de totes maneres, hi ha un problema amb Napoleó i les batalles de Napoleó, que moltes vegades la informació que tenim sobre les seves campanyes és la que ell dona. I llavors hi ha casos concrets, per exemple, la seva primera campanya, que és la d'Itàlia, la del 96, no? El que sabem bàsicament és el que ell explica quan arriba, que diu, m'he trobat un exèrcit fet un desastre, amb uns generals que no en tenen ni idea, i ha hagut de canviar-ho tot, organitzar-ho tot, els austríacs tenen unes tropes excel·lents, clar, i això és el que arriba a París. I quan al cap d'un any diu, he guanyat, amb els informes previs que havia presentat, doncs, bueno, ostres,
és a dir, replega mèrits,
clar,
aglutina mèrits.
Clar, ell es ven molt bé com a general, per entendre'ns, i des del punt de vista polític
aquesta batalla que vostè refereix és la de Toló?
No, la batalla de Toló no és...
Ben més tard.
No, és abans.
Ah, abans. Perquè no ens coneixem la història, clar vostè em
la
diu...
La primera campanya que el fa popular, és la campanya d'Itàlia.
Això no surt a la pel·lícula.
No, que no surt a la pel·lícula.
Per això li pregunto.
A la pel·lícula salten de Toló a la campanya d'Egipte, que és un any després.
Sí. Per això
li dic. I salten la d'Itàlia, que és la que el converteix en el general heroic. Clar, hem de tenir present que, a més, que ara barrejarem moltes coses i també sabria greu que la gent se'ns perdés. Però, clar, hem de tenir present que el govern del directori, que és qui governa llavors a França, són cinc senyors, allò, que competeixen a veure quin d'ells és més corrupte, que a més reben un país que està prop de la fallida, en un moment de crisi econòmica espectacular, i llavors el que necessiten és una mena de
sortida.
Sí, hi ha algú que els distregui. I llavors, quan troben un general com Napoleó, que guanya batalles, etc., clar, l'utilitzen una mica com a element de propaganda. I ell es deixa utilitzar, perquè ell ja li va bé.
Ja li agrada.
Exacte. Ja. I, per tant, el Napoleó d'Itàlia i d'Egipte és un general que es fa molt popular perquè al propi govern li interessa tenir un general popular que legitimi el seu govern. I veieu com les guerres de França en sortim, ningú ens ataca, som invencibles, etc. Que és una mica el que intenten vendre de cara endins. Clar, el que no s'ha de donar compte és que estan construint un monstre que els devorarà amb ells. No?
Escolti, és que la conversa veig que donarà per moltes qüestions, però parlant dels exèrcits, per exemple, una de les coses que per mi filma molt bé Ridley Scott són les batalles, és un rodatge realment espectacular. Clar, et porta a fer moltes preguntes. Vostè deia, primer l'exèrcit és de mercenaris, però quan arriba la Revolució Francesa, a partir d'aquell moment, és de lleva. Aquesta gent que passa a ser a formar part de l'exèrcit, a veure, veient la pel·lícula, clar, la mortalitat és d'un nivell altíssim, no? Tots aquests soldats de lleva, bueno, almenys hi ha unes escabatxines tremendes i les dades del final de la pel·lícula parlen de més de 3 milions de morts, no? Amb les diferents batalles. La gent de lleva ja sabia... O sigui, estaven informats de que molt possiblement ja no tornarien? O anaven enganyats o com anaven? Perquè eren milers i milers i milers i milers de persones que amb un exèrcit, amb uns armaments, bueno, dels de l'època, doncs anaven a morir contra uns altres, no?
És que el nombre de morts en batalla no eren tants, És a dir, si tenim present que...
Però escolti, si veient la peli, vull dir...
No, que surt de la peli. Ja t'han dit que la pel·lícula aquesta, allò, posem-la en
quarantena... No, però em refereixo a les batalles, que eren cos a cos. O sigui,
eren cos a cos només al final, és a dir...
Com eren aquestes batalles?
El que ens hem d'imaginar són, allò, exèrcits, més o menys en aquesta època, 40-50 mil homes per bàndol, per tant, batalles de 100 mil homes.
Déu-n'hi-do.
Sí. Amb un nombre de baixes de 10 mil.
Per banda.
Perdoni,
professor. No, no, en total. En total.
Sí. Ara, perdoni, en total.
Un 10%.
Sí. Però molt, eh?
Sí, però ara ve la segona part. D'aquests, morts directament en batalla, eren pocs. La major part morien després de les ferides infectades. Ah. És a dir, hem de dir, present, que les armes amb les que... I ja estem en el segle XIX, o sigui que les armes tenen una mica més de precisió, però, per exemple, els canons, sí, que de vegades sembla que a la pel·lícula siguin míssils teledirigits, aquests canons disparaven, els canons de campanya, uns 800 metres, no molt més, i una mica, i sobre tropes, bueno, més aviat esperar tenir-los a prop i disparar metralla, perquè la bola, allò, s'enduia el que trobava pel davant, però una mica si l'encerto l'endivino, en aquest sentit. És a dir, el nombre real de morts era molt alt, però no per morts en camp de batalla, sinó per les ferides infectades després, diguéssim, no? Per tant, és alta la mortalitat? Sí, clar, qualsevol mort en una batalla ja és massa, no? Però en termes de capacitat de mortandat, no és una monstruositat.
Professor, i aquests enfrontaments que veiem que tard o d'hora es produeixen a la pel·lícula, és a dir, aquest cara a cara, aquests xocs frontals entre aquests cossos, sí, a cossos amb la infanteria, sí, això quan això, es produïa? Diu cap al final.
Sí, és a dir, normalment el que es feia era col·locar dos exèrcits en línia, que això és una de les coses que canvia Napoleó. Napoleó no col·loca l'exèrcit en línia, sinó en columnes. Amb la qual cosa ofereixen... Sí, la idea quina és? Per què es posa un exèrcit en línia? Perquè tenim soldats que tenen armes que només tenen un tret. Per tant, el que es feia era posar tres o quatre files de fons, perquè d'aquesta manera el tret fos seqüencial. Disparava la primera fila, disparava la segona, disparava la tercera, disparava la quarta. Moltes vegades el que es feia era el que se'n deia la contramarxa, que és el que disparava retrocedia i el que avançava era la segona fila i així, no? La idea d'això quina era? No tant la gent que poguessis matar, que mataves, és clar, sinó trencar la formació al contrari. Imaginem-nos una melé de rugbi, per entendre, que del que es tracta és de guanyar-li la posició i trencar-li la posició a l'altre. Per tant, quan s'arribava ja al xoc directe, era ja en l'últim moment, i normalment el que es feia amb això era intentar trencar la... Perquè que algú allò trenqués així més assat, s'anaven punxant amb les baionetes.
Sí, sí, és que es veu, són forquillants. Sí,
allò,
sí,
anar-se burxant els uns als altres, fins que un dels dos cedia, i a la que cedia, llavors ja estava, a la que s'encava la posició. Per això era tan útil la cavalleria, que és una de les coses que surt a la pel·lícula, que queda una mica absurd, que és que surten càrregues frontals de cavalleria. El propi Napoleó va escriure que enviar un exèrcit a fer una càrrega frontal de cavalleria contra la infanteria era enviar-lo a la mort. Perquè no arribaven. O sigui, un cavall era... Clar, nosaltres tenim la idea molt de pel·lícula de que es disparava contra els genets. I no es disparava contra els genets. Però era molt difícil tocar un genet. Es disparava el bulto més gros, que era el cavall. Per tant, si tu envies a 500 homes amb un sabre carregant sobre 2.500 homes amb baioneta i trets, qui arribarà? Per tant, sempre s'intentaven o càrregues laterals o càrregues per darrere. Per això, i això sí que surt bé a la pel·lícula, quan hi ha cavalleria al camp de batalla, la infanteria es forma en quadre.
Sí.
Perquè així cobreixen tots els flancs.
Sí. És curiós, però, que això que diu vostè surt no amb els francesos, sinó surt amb els anglesos i surt al final de la pel·lícula. Sí. És a dir, no ho identifiquen, no ho lliguen amb les tropes de Napoleó, sinó amb les tropes britàniques.
Sí, però això ho feien tots.
Al revés. Però, ho feien tots.
Sí, sí, això és una pràctica habitual des del segle XVII. La de les formacions en quadre per parar la
cavalleria. Ara, el que m'apunta el Toni Aire, que ens està escoltant, que eren tots aquest exèrcit eren car de canó, és a dir, que podien durar una batalla o dues i cap a casa.
Sí, però... I aquest, doncs, precisament això és un dels èxits de Napoleó. És a dir, una de les coses que reforça el règim de Napoleó són els seus veterans de guerra. O sigui, la gent que torna al front, ferida o no ferida... I que, clar, què explica? Explica les batalles que ha guanyat. I aquesta gent que ha lluitat i que alguns, doncs, potser sí, que han perdut un membre, etc., són els primers defensors de l'emperador, perquè ell ha lluitat per això. No? I, per tant, són un efecte amplificador per la resta de la població dels èxits militars de Napoleó. Sí, sí, el nombre d'excombatents napoleònics que hi va haver a França durant els anys després de la caiguda de l'imperi, va ser milers de persones.
A veure, Marta, anem amb un perfil de... que ens ha fet
sí.
de Napoleó.
Bàsicament per situar la gent, per explicar, a veure, molt resumidament, qui va ser Napoleó i què va fer. Napoleó neix el 1769 a l'illa de Còrsega i amb només 15 anys ingressa a l'escola militar, servint a l'exèrcit francès fins que esclata la Revolució Francesa el 1789. A partir d'aquest moment s'uneix al bàndol rebel i destaca en batalles com el setge de Toló, que surt a la pel·lícula, i la defensa del Palau de les Tulleries. Té un ascens fulgurant a l'exèrcit. Atenció, és nomenat general als 24 anys. Després, general en cap de l'exèrcit de l'interior als 26. Gràcies a les seves victòries, França expulsa els austríacs del nord d'Itàlia, que és del que parlàvem abans amb el professor. A més, Napoleó lluita per la conquesta d'Egipte, que també surt a la pel·lícula, i Síria. El 1796 es casa amb Josefina i tres anys després dona un cop d'estat per apoderar-se del directori, que era l'organització que aleshores governava a França. Tres anys més tard es converteix en cònsol vitalici i un any després, quan Napoleó només tenia 35 anys, s'autonomena emperador de França. Uns mesos després es converteix també en rei d'Itàlia. Bé, Napoleó arriba a conquerir gran part d'Europa Occidental, però en alguns llocs fracassa, per exemple a la península Ibèrica, que això no surt de la pel·lícula de Ridley Scott, i la seva ambició enorme el porta a una guerra contra Rússia al 1812, un dels desastres militars més famosos de la història. Diuen que dels 600.000 homes que formaven part de les tropes napoleòniques, menys de 100.000 tornen a casa. El 1814, Napoleó, després d'aquesta desfeta, és obligat a abdicar del tron i és exiliat a l'illa d'Elba, però s'escapa i torna a recuperar el poder fins que el 1815 és derrotat a Waterloo i cau presoner dels britànics. Aleshores, torna a ser desterrat, en aquest cas a l'illa britànica de Santa Helena, on mor 6 anys després, quan Napoleó només tenia 51 anys.
Jo que diria el senyor... Aquí sí, el senyor Virgili, que és jove.
Aquí,
no? 51 home, anys, jove, jove.
Una vida molt intensa, eh?
A veure, la pel·lícula té una gran importància, professor, la seva relació amb Josefina. Va ser tal aquesta importància de Josefina? És a dir, va tenir aquest paper tan important en la vida de Napoleó o
no?
O
no. No. Josefina era...
Tot és no. No, no.
Escolta, per això li ha agradat la pel·lícula, no? El professor.
Josefina era la vídua d'un militar francès. Ella era natural de Martinica. I justament una dona, que és les descripcions que tenim de l'època, perquè veiem fins a quin punt de vegades les pel·lícules idealitzen les coses, eh? Justament amb 30 i pocs anys, pràcticament ja no tenia dentadura, perquè, clar, com ella de Martinica, tenia un costum que era la de mossegar canya de sucre. I això li va anar corcant les dents, de tal manera que pràcticament no tenia dentadura quan es va casar amb Napoleó.
Això a la pel·lícula...
Res a veure amb la pel·lícula.
No, bueno, surt amb una dentadura fantàstica.
Sí, i la família de Napoleó, quan es casa, sembla que és la mare de Napoleó, que estava en contra d'aquest matrimoni, o un dels germans, que diu, sembla més gran del que és. A més a més. El que passa és que, clar, tenia dues virtuts, diguem-ho així. La primera és que era una dona... més enllà de la qüestió física, amb un evident carisma personal, no? I per tant, una persona amb una capacitat de seducció, etc., molt ben relacionada amb l'alta societat francesa, tan ben relacionada que era l'amant de Barràs, que era l'home fort del directori, i això és el que acosta Napoleó a Josefina. Clar, Napoleó té, en aquell moment té un problema, que és que ell és un general important, però no té suports importants a la capital. És a dir, ell no forma part del que en diríem la crem de l'elit, exacte. Ha d'entrar a l'elit d'alguna manera. Per quina? Per la via matrimonial. I Josefina, que és vídua, que té fills, i que per tant tampoc pot, en els cànons de l'època, tenir un segon matrimoni, només podia ser amb algú, diguem-ho així, de la seva situació una mica pitjor, es troba de cop i volta amb que el general més popular de França està disposat a casar-se amb ella.
O sigui, va ser ell que la van a buscar en benefici propi, perquè la pel·lícula sembla que sigui a l'inrevés.
Al revés.
Sembla que sigui ella que el sedueix a ell en benefici propi, perquè ella ja ha quedat vídua i sembla...
Clar, que ella, el que és possible és que ella fes veure que es deixava seduir, diguéssim. Però al final aquí guanyen tots dos. Sí, era una relació... La prova és que Napoleó continuava tenint amants en tenia abans de quedar-se.
Bueno, a la pel·lícula la que li pengen un amant és a la a sí, Josefina, clar. I amb ell poca cosa.
No, doncs ell era un senyor, a veure, es diu que la primera relació sexual de Napoleó va ser el 1787 a París amb una prostituta, i a partir d'allà el nombre d'amants que va col·leccionar és molt important. El matrimoni és una mica un matrimoni, allò, no en direm de conveniència, però gairebé.
I els afers d'ella surten als diaris tal com surt a la pel·lícula?
No, home, tant com a titulars no.
Perquè se'n parlava. Se'n parlava, a l'època?
Sí, els rumors sortien i es publicava alguna cosa, sí, esclar. Després ja, és a dir, quan Napoleó mana ja no, perquè hi ha una censura de premsa que impedeix que es parli d'això.
Ja vas a dedicar a la censura. Escolta, i Napoleó i Josefina es van acabar divorciant el 1809, això apareix a la pel·lícula. Compareixen en un acte públic en què cadascú va llegir una declaració de devoció mútua, presentant el divorci com un sacrifici pel bé de França, perquè Josefina no podia donar-li un hereu, perquè ella s'havia coronat com a emperador, i aleshores... Clar, ell considerava que com la monarquia que havia de donar un hereu a la corona. Aquest va ser el motiu real que se separessin Josefina i Napoleó, o n'hi ha d'altres? Ho dic perquè després Napoleó es casa amb Maria Lluïsa d'Àustria, amb la que va tenir un fill, on la pel·lícula queda tot despenjat, que aquí ens agradaria que ens expliqués el paper de Maria Lluïsa d'Àustria, que era d'una monarquia, sí, que també apareix un moment i ja no el tornem a veure més, i tampoc apareix el fill que tenen en comú. Per tant, què va passar aquí?
Sí, el motiu bàsic del divorci va ser la falta de descendència. Sí, de tenir present una cosa. Napoleó, i això és una cosa que el seu ministre d'Afers Estrangers, que sigui a sota la pel·lícula, Talleyrand, que és un individu també interessantíssim, perquè és un antic religiós, passat a la política, que a més conspira a favor de Napoleó I i contra Napoleó després, i que serà el ministre d'Afers Estrangers de Lluís XVIII, és a dir, personatge...
Com es diu aquest?
Talleyrand.
Talleyrand.
Que a més a més era... el que tenia la custòdia de Ferran VII, del rei d'Espanya, mentre Ferran VII va estar a l'exil. De tal manera que, ho explico ara així,
sí.
Que sembla ser que Ferran VII se'n va anar al llit amb la dona Talleyrand. I Napoleó va saber. I Napoleó, en un moment determinat, li va dir a Talleyrand, escolti, jo li havia dit que em mantingués informat de totes les activitats del rei d'Espanya, diu, i no m'ha dit que s'ha anat al llit amb la seva dona. I Talleyrand li va dir, majestat, és que aquesta informació no aporta res, ni a la seva glòria ni a la meva. I per això no li va dir, diguéssim, no, clar.
Bueno, però ho va gestionar bé.
Sí,
ho va gestionar bé.
Va reaccionar prou bé.
Sí, no?
Que Talleyrand ho va tallar bé.
Sí.
I llavors, clar, Talleyrand, és a dir, Napoleó és conscient d'una cosa, que ell no pot ser emperador. Si no pot ser reconegut com un igual pels altres monarques europeus mentre no tingui un vincle amb les famílies reials, perquè ell, al final, és d'una família corsa,
yeah.
Els corsos, a més a més, quan neix Napoleó, els corsos fa encara no un any que són francesos, perquè abans eren un domini de Gènova una mica estrany, no? Per tant, ell necessita vincular-se amb alguna família reial, i ho intenta amb totes. És a dir, i ha de guanyar-li una guerra a Àustria perquè Àustria li accedeixi a cedir-li una princesa austríaca, amb la qual espera dues coses. Una, ser acceptat, perquè ara és clar, quan es cases ni més ni menys que parent de l'emperador d'Àustria, que és l'últim, que és l'altre emperador que hi ha, no? En aquell moment a Europa hi ha tres emperadors: el de Rússia, el d'Àustria i Napoleó, no? Després ja emparentat amb una família imperial. I després tenir un hereu. De fet, Napoleó, quan es casa, el que diu literalment és: m'he casat amb un úter. Perquè l'única cosa que espera és que li donguin un fill. Clar, hi ha una ironia en tot això, que és que la segona dona de Napoleó és parenta de Maria Antonieta. O sigui, per tant, és de la mateixa família que la última reina de França decapitada.
Aleshores, ell es casa amb aquesta... amb la Maria Lluïsa.
Maria Lluïsa, sí.
Tenen un fill, però Després, com que ens hem agafat a la pel·lícula, perquè ens falta cultura i no tenim conversa, que diríem cap.
No tenim conversa.
Clar, dius, bueno, i ara, que, on ha quedat? L'hereu.
L'hereu, què se'n fa?
I la dona?
Sí.
Ja no, què passa?
No, desapareixen de la pel·lícula.
Quan,
bueno,
quan Napoleó és derrotat la primera vegada i abdica, ell intenta abdicar en el seu fill, en Napoleó II, i no li deixen. És a dir, i l'obliguen a firmar un
tractat. Però quina edat tenia el seu fill?
No, en aquell moment tenia 2 anys.
I volia abdicar en favor del seu fill de 2 anys?
Bueno,
feia molt.
No, 2 anys, a veure, no sé, trobo una mica gros.
Sí, però quin remei li quedava, diguéssim, no?
Al final. Ja, però perdoni, vull dir, 2 anys...
No, però saps el que hi havia? No li deixen, i per tant el ha de renunciar per ell, i el fan renunciar a l'imperi, per ell i pels seus descendents, abans d'anar a Elba. Què passa amb Maria Lluïsa? Maria Lluïsa i el nen són trets de França. Bueno, primer els deixen a França durant un temps, i després els treuen de França i els enduen a Àustria. I el nen, Napoleó...
Sí, que es diu Napoleó, el nen.
El nen es diu Napoleó, que és allò, teòric emperador de França, perquè la segona vegada Napoleó torna a abdicar en el seu fill. El que passa és que, clar, quan abdiquen el seu fill, el fill ja, no, ja ni tan sols hi és a França, està a Àustria. El fill és criat com un duc austríac. És a dir, tot i que Napoleó li havia atorgat el títol de rei de Roma i tal, a l'època el coneixien com l'Aguilot, en castellà l'Aguilucho. I aquest noi no li van deixar casar-se i va morir amb 21-22 anys de tuberculosi.
Fixa't.
Si volem fer una carambola d'aquestes... Perquè, clar, podem fer moltes de caramboles al llarg de la història. Es diu, hi ha una història que diu que Maximilià I, l'emperador de Mèxic, era fill il·legítim de Napoleó II.
Fixa't.
I de la seva cunyada.
Mare meva... A
veure, aleshores, i la Maria Lluïsa, per tant, es va quedar a Àustria?
Sí, sí, es va tornar a quedar a Àustria.
I ara hi ha una qüestió aquí que... I ara farem una pausa perquè té una publicitat. Però hi ha una qüestió que també a la pel·lícula... Clar, vostè diu que és desterrat a Elba, que això ho veiem, perquè perd la batalla, a veure si me'n recordo, que és la russa, no? La campanya...
La desfeta
sí, russa. Exacte, sí, sí. Que si no dona temps abordarem també aquesta, si no ja parlem un altre dia. Clar, hi ha una cosa que sorprèn, que és que ell s'escapa d'Elba i torna, o sigui, torna al seu país, i tots es posen novament a les seves ordres. Com ho hem d'entendre, això? O sigui, aquí, en aquella època... clar, que no hi havia ni xarxes, ni ràdios...
No, clar,
ni havia...
res. O sigui,
com genera aquesta... o sigui, com es posa de nou...
El suport una altra vegada
exacte.
Del poble, no?
Com
l'exèrcit.
És que, clar, Napoleó... Una de les ironies del govern de Napoleó és que Napoleó és una persona que es passa la vida intentant fer-se acceptar pels monarques i fer-se acceptar pels... Diguem així, per l'alta burgesia, els poderosos. Quan el seu suport fonamental eren les classes populars. És a dir, és un home... per entendre'ns, seria un home que té una base de suport d'esquerres que intenta acontentar la dreta, per entendre'ns. Per tant, quan desembarca, allò, tots els sectors populars, o una bona part dels sectors populars, posen a favor seu, i l'exèrcit també, perquè l'exèrcit era el seu. És a dir, el general al que envien a detenir Napoleó, era l'escena aquella que es veu, va anar més o menys així. El que passa és que el general que l'havia de detenir, que havia lluitat amb ell, es baixa del cavall i es posa al seu servei. Clar, l'exèrcit de Lluís XVIII encara és l'exèrcit de Napoleó. Per això Lluís XVIII, quan li diu no, és que Napoleó ve i a més els soldats s'han posat a favor, marxa de París, perquè sap que ell no controla.
Que no té res a fer. Bé, deixeu-me fer una pausa, queden moltes coses a comentar. En 3 minuts reprenem el fil de Napoleó amb el professor Casals. Fins ara.
Versió RAC 1.
De luchar contra la muerte empecé a recuperar un poco y olvidé todo lo que te quería y ahora ya
se acabó
y ahora ya
no estás sola, ara ja Espanya és una altra. Delegació del Govern contra la Violència de Gènere, Ministeri d'Igualtat, Govern d'Espanya.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada 3 menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Aquest cap d'any viu amb Rosa dels Vents una nit inoblidable en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un sopar de gala, les animacions més divertides i una festa final amb cava, raïm, cotilló i la millor música per acabar l'any cantant i ballant en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
Aquest Nadal, celebra'l amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto. Galets a Neto, disponibles als supermercats Espac, Casey, La Sirena, Llobet, Nova Venda, Sorli Discau, Balbi, El Corte Inglés, El Campo i molts més.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
Li hem preguntat a tot un país, i tu què penses fer a partir del 65? I aquesta és la llista. Navegar amb un veler, aprendre un nou idioma, córrer una marató, treure'm el carnet de...
El futur és molt més inspirador amb els plans de pensions de Mapfre. Suma't al programa Tu Futuro, ara fins amb un 6% de bonificació per trasllat. Informa-te'n a la teva oficina o a mapfre.es.
Perquè el nou curs escolar dels teus fills no ha de ser un malson.
A profe.com t'ajudem a que millori les notes, estiguin motivats i a que sàpiguen organitzar el seu temps d'estudi i deures.
Aprofita la teva primera classe gratuïta i deixa'ns treure't un pes de sobre.
Entra ara a profe.com i reserva la teva classe.
Molt sovint, les violències masclistes, tant físiques com psicològiques, es produeixen en entorns quotidians, com ara el transport públic, la feina, la família o els amics, o les xarxes. Passen davant nostre i fem veure que no les veiem. Si n'ets testimoni, pren partit. Al 900-900-120 t'escoltarem. I per emergències, truca al 112. Davant les violències masclistes, obrim els ulls. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
RAC 1. RAC 1 presenta...
No puc aquesta camisa, però bueno, per favor, que mona, que elegant. Ui, aquesta jaqueta també.
Vostè primer, amb Marc Giró des de la Roca Village.
Ui, com m'agrada aquell lloc, tu, per favor.
El divendres 1 de desembre a la 1 del migdia viu el Vostè primer des d'una destinació de compres única amb les millors marques.
Home, això és millor que fer el programa des del menjador de casa meva. Visca, 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 visca.
El divendres 1 de desembre...
Escolta, anul·leu-me tot el que tingui a l'agenda fins l'1 de desembre, que necessito estar concentrat.
El Vostè primer se'n va a la Roca Vila.
Shopping de Nadal, però millor.
RAC 1. Tots som 1.
Cariño, ¿esta la tienes en otra talla?
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
A veure, que abans de continuar parlant de Napoleó, hem de parlar d'Onda.
D'una oportunitat única, sí, perquè, escolta, la vida està plena d'oportunitats, sí. Com, per exemple, aconseguir un fantàstic Onda HRB Full Hybrid autocarregable amb unes condicions excepcionals i disponibilitat immediata. Només, atenció perquè s'acaben els dies, fins al 30 de novembre a la xarxa de concessionaris oficials Onda de Catalunya. Unitats limitades, no les deixis escapar.
A veure, que ara estàvem aquí amb el professor Casals, que ens està ajudant a... revisionar la figura de... a partir de la pel·lícula de Ridley Scott. Per cert, ho ha petat, la taquilla ho ha petat. Amb l'Àngel Casals, com dèiem, professor d'Història Moderna a la Universitat de Barcelona, i ara està amb micro tancat, que ens deia, és important això, i jo li deia, però, per exemple, estàvem parlant de, de quan va fer la invasió, no?, a Rússia, que va arribar fins a Moscou li van deixar de reclamada, i a partir d'aquí ens deia, bueno, s'ha de veure des del punt de vista geoestratègic, i ara li demanaria al professor que ens expliqui quina era la geoestratègia de Napoleó amb aquesta incursió a Rússia.
El que hem de tenir present és que el gran enemic de França, i per tant de Napoleó, és Anglaterra, la Gran Bretanya. La Gran Bretanya és qui financia totes les coalicions que es formen contra Napoleó. I per tant, per què? Perquè Gran Bretanya considera que la seva seguretat es garanteix amb una Europa dividida. Com sempre. Això és,
Això és Gran Bretanya.
Això és Gran Bretanya.
Per tant, de tota la vida. O sigui, manté...
De tota la vida. Sí, sí, sí. Al final hi ha coses que no canvien tant. Per tant, Napoleó, igual que Felip II abans, el que intenten és allò com neutralitzem Gran Bretanya. Clar, l'intent... Felip II, per exemple, envia l'armada invencible amb el resultat que ja sabem i no val la pena parlar-ne. Napoleó també intenta envair i fa plans per envair Anglaterra fins que li enfonsen la flota a Trafalgar. juntament amb la flota espanyola, que era amb el que ell confiava. Quan no té això, no pot enviar a Anglaterra. Llavors diu, per això també se'n va a Egipte, eh? La idea de la invasió d'Egipte no és per visitar les piràmides i trobar la pedra rosa.
Allò és un altre passatge de la pel·lícula que tampoc queda clar. Dius, què hi fa Napoleó a Egipte?
Egipte vol arribar, Napoleó vol conquerir Egipte per arribar a l'Índia.
Per?
Arribar a l'Índia.
Però per què?
Per destruir el mercat colonial anglès. Aquesta és la seva idea, perquè l'obsessió de Napoleó és que jo no puc guanyar-los militarment, perquè tenir una flota en condicions de competir amb l'anglesa em duria molts anys. Per tant, els haig de derrotar econòmicament. I llavors el seu projecte és el que en diuen el bloqueig continental, que és tancar tots els ports d'Europa als productes anglesos. És a dir, que no puguin comerciar amb ningú. I això, per això invaeix Portugal, per això invaeix Espanya, és a dir, perquè obliga a tots els països, els que derrota, a unir-se al bloqueig continental. Clar, això a la indústria francesa li va molt bé, perquè, clar, si no compren els anglesos, aquí compren els francesos.
Mm-hmm.
Per tant, curiosament, això tindrà un efecte, que és que durant els anys del govern de Napoleó, l'economia francesa va molt bé. Un altre dels motius pel que és popular, perquè es passa la crisi econòmica del directori, a de cop i volta hi ha molta feina, hi ha... però, clar, la indústria francesa no té capacitat per, diguem-ho així, atendre tota la demanda europea. Per tant, Rússia, que primer s'alia amb Napoleó, es troba amb que, clar, els francesos no el poden atendre, diguem-ho així, econòmicament. Però ara l'economia russa comença a patir. De tal manera que al tsar no li queda altre remei que tornar a comerciar amb Anglaterra. I en el moment en què fa això i trenca el bloqueig continental, Napoleó diu, ah, doncs no. I per això envia un exèrcit fins a Moscou.
I aquella escena en què entren a Moscou i està...
Cert.
La ciutat completament buida.
Rigorosament certa. Sí, russos el que fan és una política de terra cremada. El general que dirigia els exèrcits russos, el que es deia Kutnesov, el qual acusaven de covard, perquè ell el que fa és, després de la derrota de Borodino, que és el que diu és, no, amb els francesos no hem de tornar a lluitar més, i van retrocedint cap a l'interior de Rússia. I Napoleó arriba a Moscou i es troba una ciutat allò buida, i quan està allà dins la cremen. Perquè el que no s'explica a la pel·lícula és que la major part de les cases de Moscou en aquesta època, inclús el Kremlin, eren de fusta. Per tant, cremen la ciutat.
Els mateixos russos, eh?
Els mateixos russos, sí, sí, sí.
Hi ha un capítol, professor, que no surt a la pel·lícula, que és l'intent d'invasió de la península Ibèrica. Diuen que quan ja estava presa a Santa Helena el 1819, Napoleó va reconèixer que l'error més gran que havia comès era l'expedició a Espanya. De tot el que passa a Espanya, parlarem concretament del cas de Catalunya.
Ah, sí?
Sí, perquè, a veure, justament aquest mes de novembre la revista Sapiens ha publicat un reportatge molt interessant que es titula Catalunya en peu de guerra sobre la ferotge revolta dels catalans contra l'exèrcit de Napoleó. Per què a la majoria dels catalans no els agradava Napoleó?
Perquè Napoleó no era catòlic.
Ah.
És a dir, ara expliquem una mica més, és a dir, Napoleó, quan invaeix la península Ibèrica, ell ja més ho deixa per escrit, diu, no, jo arribaré allà, els hi trauré del damunt els frares, els capellans, la Inquisició i els nobles, i m'estan...
Bueno, invaeix, també li diuen, vull passar cap a Portugal, passi,
no, passi. No, però ell fa un altre... Clar, és que ell el que fa, que això és la part que s'explica poc, perquè, clar, deixa molt malament els borbons. Els borbons es venen la corona, li venen la corona, sí, a Napoleó, sí. A Bayona.
Per això no hi ha corona a Espanya, perquè li venen.
Bueno, li venen la corona i li venen més coses, però de tal manera que Carles IV i Ferran VII es queden a França havent de rebre una pensió que no rebran mai complerta, no? I per això Napoleó es converteix en rei legítim de la corona espanyola i ell la cedeix al seu germà Josep.
Mm-hmm.
La idea de Napoleó era, un cop tenim un rei, ocupem el territori, que, i a més, com els hi traiem la Inquisició i tot això, estaran molt contents. En el cas de Catalunya, la cosa és una mica diferent, perquè Catalunya tenia indústria, Catalunya tenia una ciutat important com Barcelona, per tant, la idea del que volia fer Napoleó en Barcelona era diferent. La resta de la península hi anava molt bé pel bloqueig continental, però, a més, també per el tema de les colònies americanes, perquè així els anglesos tampoc podien comerciar amb l'Amèrica espanyola. En canvi, a Catalunya el que es planteja és l'annexió de Catalunya a França, cosa que es farà el 1812.
I són francesos durant un parell d'anys o tres?
Un parell d'anys.
Catalunya va ser francesa?
Sí, durant 2 anys. Es fa l'annexió, sí, si és igual que Josep I protesti, perquè ens estàs allò, trencar la unitat nacional, és igual, crea quatre corregiments, organitza exactament igual que a França, i absorbeix Catalunya tal qual, sense més. Quin és el problema? Que primer, a Catalunya no el volen, perquè hem de tenir present que quan es produeix la Revolució Francesa el 1789, molts exiliats francesos van a parar a Catalunya. I disseminen un odi contra la revolució i tot el que tingui a veure amb la revolució, que, a més, allò vindrà augmentat per la Guerra Gran, la guerra del 1793 al 95, quan els francesos invaeixen Catalunya. Per tant, hi ha un sentiment antifrancès important entre la població.
Però ells intenten posar-se els catalans a la butxaca. Fan alguns gestos?
Sí, clar, allò d'una banda...
Permeten el català,
sí.
La bandera...
Sí, sí, bueno. I cremen l'arbós. I ho fan tota la vegada.
Sí, tota la vegada.
I cremen Manresa. Clar, ho fan tota la vegada. Clar, al final, bueno, tu poden fer la llengua oficial, però si et cremen la casa...
I així, clar, sí, molt bé, no cremen, caus.
No, clar, és a dir, sí que hi ha... I a més, això era la política d'un sol general, que era Auguró, que tenia alguns amics de la zona de Girona, Figueres, que eren... que alguna vegada s'ha parlat d'ells com els primers catalanistes, mm-hmm. No? Però aquests primers catalanistes, de la mateixa manera que volien que es recuperés el català, volien ser francesos. I per tant hi havia un sector que considerava que la millor opció per Catalunya era fer-se francesa, perquè França era el progrés. Però aquests eren una minoria, molt minoria. De tal manera que al final, per exemple, quan els francesos ocupen Barcelona, hi ha gent que fuig, que s'exilia de Barcelona. Uh-huh. I se'n van a viure, doncs, a Vic o allà on siguin. Perquè el problema dels francesos és que només controlaran el terreny que trepitgin. És a dir, allà on no hi siguin, no tenen cap mena de control. I, per tant, el desgast de tropes, perquè clar, cada cop que han d'anar d'un cantó cap a l'altre, allò, o van en destacaments molt grans, o corren el risc de ser atacats. Per tant, és una guerra de desgast que els francesos no poden guanyar mai de la vida. A veure, els resistents tampoc, però ja sabem que en una guerra de guerrilles l'exèrcit regular ha de guanyar i la guerrilla té prou amb no perdre. Uh-huh. I això és el que passa a Catalunya.
Hi ha un apartat que no surt de la pel·lícula, que és el que va fer ell com a emperador. És a dir, les normes que va aprovar, com va canviar la vida de la gent. Jo no sé si amb Napoleó com a emperador França va millorar des d'un punt de vista democràtic. Va aprovar coses bones per la gent del poble? Com va ser ell?
Des del punt de vista democràtic, no. Sí, perquè el punt de vista democràtic...
Clar, és que era emperador.
Clar, emperador, allò va tornar a aplicar la censura, però clar, és veritat que durant el seu govern es podien fer eleccions censitàries, molt, molt limitada. El més important és que el que sí que fa bé Napoleó és adonar-se de que els estats allò tindran altres necessitats que les que tenien abans. I van, el primer que fa Napoleó és, o pel que se'l recorda més, és per l'aprovació del codi civil, el codi napoleònic. Perquè és el primer codi que intenta... És a dir, hem de dir, per exemple, que França, com tots els països europeus, tenien lleis particulars per zones, en molts casos. És a dir, que la llei de Bretanya no era exactament igual que la llei borgonyona, per entendre'ns. Per tant, ell el que fa és homogenitzar en un codi de justícia tot l'estat francès. I això és molt important, perquè a partir de llavors introdueix una seguretat jurídica i una i esvaeix la incertesa que es pugui donar. Què més fa? És conscient de que un estat modern necessitarà funcionaris ben preparats i competents, que era una cosa que no s'havia tingut durant el període de l'absolutisme. Què fa? Allò generalitza l'ensenyament mitjà per França, la creació dels liceus, per exemple. Què més fa? Allò promociona la indústria. És a diferència de molts reis que... Hem de pensar que en aquella època encara hi havia pensadors europeus, governants, que pensaven que les fàbriques eren perilloses, perquè era juntar gent pobra, tots en el mateix lloc, que això havia d'acabar malament. I en canvi Napoleó diu, no, és important que hi hagi fàbriques i que es desenvolupin. Per tant, des del punt de vista de la modernització, no de la democratització, però de la modernització de l'Estat, és evident que el govern de Napoleó va ser un pas endavant per França.
Però va reinstaurar l'esclavisme.
Sí, va reinstaurar l'esclavisme perquè les colònies, Haití, Martinique, etc., si no, que vivien del sucre d'aquests productes colonials, si no era amb esclaus, no eren rendibles. I per tant va fer el que, bueno, allò, el que li demanaven, perquè, insisteixo, ell a qui es vol guanyar són els fabricants, són els burgesos, són els grans terratinents, ell es vol guanyar aquesta gent, que és curiosament la que no li donarà mai suport, més que puntualment i per conveniència.
I se sap de què va morir?
Això es discuteix molt. perquè sempre s'ha parlat del suposat enverinament.
Una mort estranya, no?
Bueno, aviam, el que passa és que jo sempre...
51 anys, sí, amb una illa, una vida tranquil·la...
Però jo sempre he pensat que, home, si vols enverinar algú, no estàs 4 anys enverinant-lo, et mor abans, diguéssim, no? Va, perquè ell està a la illa del 17 al 21. Yeah. Vull dir que és possible... Aviam, també és veritat que ell fa una vida relativament desordenada, pel que fa menjar i beure, i el dormir, és a dir, que està... És un home que està sol, o pràcticament sol, en un illot, amb els suaris molt trastocats i que menja malament, i que, a més, els propis anglesos procuren que fer-li incòmode la vida, i ara li falta no sé què, i ara li falta no sé quantos, li envien un... És a dir, el primer metge que el diagnostica el canvien al cap de 2 mesos i envien un altre. La medicina d'aquella època era una cosa altament probabilística. Per tant... Jo crec que ell va morir de mort natural, però perquè el van deixar morir, per dir-ho així, no? Més que no pas que actuessin per matar-lo.
Mira, coincidint amb les 6, avui ho hem de deixar aquí, però, escolta...